Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Avui volem iniciar el programa felicitant Marina Escudero, del Club Gimnàstic Artístic de l'Hospitalet. Present al Mundial de Tailàndia, va finalitzar en 22a posició la fase prèvia del concurs individual. I si la normativa hagués permès que més de dues gimnastes per país, podria haver accedit a la gran final. Però en qualsevol cas, enorme actuació en tot un campionat del món. L'enhorabona i repassem ara la resta de titulars del dia. L'Hospi es deixa punts a Santa Coloma després d'empatar 2 en un partit de menys a més dels riberencs. Mala primera part, reacció a la segona i un punt que deixa l'equip de Cristian Gómez fora del play-off. Nova jornada a la tercera FEB, amb derrota del Sandà Bàsquet Club Tecla Sala, que va caure a casa contra el CS en un mal partit dels homes de Cristian Gómez, i per contra, victòria de l'Hospi, que es va imposar en contundència a la pista de l'Alfindent i es consolida a la part alta. El club tenista de l'Hospitalet cau a casa contra l'Irum per 4-2. El conjunt d'Òscar Gallego va tenir a tocar molts partits, però s'hi van escapar. I finalment la victòria va ser per a l'equip basc. Comencem, com sempre, amb el centre d'esport Hospitalet, amb l'empat que va assolir el camp de la Fundació Esportiva Grama. Ferran Alcocer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas veure el partit en diferit. Què et va semblar? A nivell general, ràpidament, al centre d'esport Hospitalet.
Ara, jo crec que l'equip va mostrar dues cares, una a cada part, i que aquest empat confirma l'estrany moment que viu l'equip. Al marge del resultat de la classificació, que no és del tot dolent, crec que l'Hospi hauria de decidir quin tipus d'equip vol ser, perquè si no el lideratge serà molt complicat.
Doncs vinga, anem a repassar, ja que parla el nostre company Ferran sobre la classificació, sobre el lideratge, anem a repassar com estan els resultats i la classificació, precisament, d'aquesta tercera federació. Comencem amb els resultats, amb l'empat, l'únic empat de la jornada, que va ser el de la Fundació Esportiva Grama 2, Hospi 2, el resultat del centre d'esport Hospitalet, i la resta, doncs, victòries locals del Vilanova i d'Altona contra el Cerdanyola i contra el Vic, i sobretot victòries visitants del Can Vidaleta, Camp de Sant Cristóbal, del Cornellà, Camp del Mollerussa, del Peralada, Camp del Lleida Esportiu, del Manresa, Camp d'Europa i del Badalona, a Camp del Vilassar. També una altra victòria local, la de l'Escala contra el Muntanyesa. La classificació liderada una setmana més pel Badalona, 18 punts, segon és l'Escala, 17, tercer el Cornellà amb 16 punts, la Fundació Esportiva Grama té 15 i el Vilanova de Geltrú és qui està ara mateix a les posicions de playoff amb 14, els mateixos punts que Manresa, que Tona, que Peralada i que l'Hospi, que és 9è amb els mateixos punts que el cinquè, però ara mateix 9è és el conjunt de Cristian Gómez. Desè lloc pel Camp Vidalet, 9 punts, amb 8 trobem Vilassar, Muntanyesa i Sant Cristóbal, amb 6 Europa B, proper rival de l'Hospi, i Vic, amb 5 Mollerussa i Cerdanyola, tanca la classificació al Lleida Esportiu amb 2 punts. I repassem ja el partit entre la Grama i el centre d'esport Hospitalet. Jo aquí discrepo una mica amb tothom. Jo crec que els primers 15 minuts de l'Hospi no van estar tan malament. Sí que és veritat que després, doncs, va ser dominador a la Fundació Esportiva Grama, però en qualsevol cas el que sí que queda clar que a nivell global la primera part de l'Hospi, Ferran, no va ser de gran nivell.
Sí, va ser una versió de l'equip molt anàrquica i molt sense control. I ja la segona part, després de la presumible bronca que va fer Cristian Gómez...
Segurament, perquè l'equip va reaccionar, és evident.
L'equip va reaccionar, va ser més autoritari, amb més control, però això no va impedir que en cap de les dues parts aconseguís guanyar, ja que va empatar les dues.
Aquí veiem el gol d'Orellana. Novament, Aliaga ha avançat. És veritat que l'Hospi, doncs, juga a això, però clar, si fas això, Ferran, has de tenir molt compte de no perdre cap pilota, no? I és el que va passar. Perds sí. Una pilota i és fàcil, entre cometes fàcil, perquè és un golaç, però és fàcil, no?, que et puguin marcar.
Sí, la part positiva és que va saber reaccionar bastant bé. Dos minuts després va marcar Buba. Un gol molt a davanter, malgrat que és un jugador que sobretot ha destacat des del seu lloc per la banda, però la veritat és que és un gol que perfectament et podria afirmar qualsevol.
No? Sí, sí, és de nou, és de nou. La centrada de Javi Serra és molt bona, per cert, i la rematada de Buba també. Aquí veiem el penal favorable a la Fundació Esportiva Grama, que jo en directe em va semblar que 100% de penal. Després, a la repetició, com està mig torçat, no se sap ben bé si li toca a la mà, però l'àrbitre ho va veure clar, i va aparèixer Aliaga. És veritat que potser no va estar del tot bé al primer gol pel fet de que estava potser massa avançat, però després ho va arreglar absolutament a tornar aquest penal.
Sí, l'apartat defensiu, la veritat és que, sobretot en aquesta primera part, va ser molt qüestionable per part de l'Hospi. No sé si és per un tema d'actitud, com va comentar Cristian Gómez, o per un tema de pla de partit, però la veritat és que la Grama va fer 2 gols en una part i en els anteriors 3 partits a casa només va fer un gol. O sigui, en 45 minuts ja va superar els seus registres com a local.
L'Hospi està en defensa segurament més fràgil del que estava al principi de temporada. Al principi de temporada criticàvem, entre cometes, molt que a l'Hospi li costava generar gol i li costava anotar gol. Ara sembla que també està afegint el fet que li costa mantenir la porteria a 0, no? És una de les coses que li està costant en els darrers partits a l'Hospi. Aquí veiem el 2-2, al minut ja 45, bé, de fet era temps afegit ja, quan arriba el primer gol de temporada d'Eric García amb la samarreta de l'Hospi i el segon del partit. En qualsevol cas, l'Hospi no havia fet gaires coses en aquesta primera part, però marxava amb el 2-2, que ja era un bon resultat per tal i com havia anat la primera part, no?
Clar, és que a nivell de resultat, jo crec que és lícit fer la pregunta de quin dels dos Hospis és més positiu de cara a un nivell completament resultadista. Perquè és veritat que a nivell de joc sempre és millor ser més proactiu, més de tenir la pilota, controlar el partit, però és que a nivell de resultats no està oferint cap garantia a cap de les dues versions. O sigui, perquè és que és això, va ser un empat a la primera, va ser un empat a la segona, i sí, va millorar d'actitud, probablement, a la segona part, però tampoc va mostrar masses garanties de poder emportar-se els 3 punts.
Jo aquí, sobretot, crec que al final, si jugues bé, i si tens la possessió, i si vas cap al partit, els resultats acaben arribant, eh? I és veritat que potser en aquesta segona part, que l'Hospi va mereixer més, no va aconseguir marcar, i per tant entenc l'argument de dir al final també va ser un empat, però sí que és cert que crec que al final, si tu tendeixes a jugar bé i tendeixes a tenir oportunitats i ocasions, tard o d'hora els resultats arriben, que per cert va haver també aquest gol anul·lat a Jordi Soler, al qual li vam preguntar després i ens va dir que no tenia clar ben bé perquè l'havien anul·lat. També vam tenir aquesta gran ocasió de Flavio, que fa un control perfecte, que fa el que ha de fer, que és superar per damunt el porter, però malauradament la pilota se'n va fora.
Jo crec que, a veure, respecte al tema que estaves comentant abans de quin pla de partit ja apropa més l'equip a guanyar, és cert que si tens la pilota i vols controlar el partit, és més possible que juguis un bon futbol.
100%.
Però el que estem veient en aquest inici de temporada no ho confirma, perquè si aquest és el pla de partit que vol Cristian Gómez, sembla molt bé i segurament ho fa amb molts més arguments que els que tenim tu i jo en aquest plató. Però sí que és cert que també aquesta versió, a lo millor més anàrquica, més d'anada i tornada, li dona a l'equip, a lo millor pel perfil de jugadors que tenen, més possibilitats de fer gol. No sé, no estic
massa
segur.
En atac t'ho compro, en defensa jo crec que l'Hospi no es pot permetre jugar al toma i daca, perquè m'entenguis, no?
Però sí.
Veurem en qualsevol cas què passa amb el centre d'esport l'Hospitalet en aquestes següents jornades. Abans, seguim analitzant el partit d'aquest diumenge i ho fem amb les declaracions dels protagonistes d'aquest empat entre la Grama i el centre d'esport l'Hospitalet.
La primera parte no, ya es lo que les he dicho a ellos, hay cosas que son cuestión de actitud, de estar cerca, de querer, de tener hambre y no las hemos tenido la primera parte y me tengo que enfadar porque es que al final son cosas que yo no puedo hacer más en esas cosas, son cosas de actitud en ciertos momentos que son 5 metros, lo que les dije en la previa, 5 metros de estar más cerca y querer.
La primera parte creo que hemos sido bastante superiores, incluso hemos tenido la mala suerte que nos han empatado en el último minuto habiendo tenido un penalti, varias ocasiones claras. Bueno, es un equipo que te machaca las que tiene, nos ha machacado así, hemos llegado 2-2, en la segunda parte de verdad que han sido mejores.
La primera part sí que els primers minuts, pues, sí, com és normal, una mica nerviós, no? Al final feia temps que no jugava titular, el primer partit, com tu dius, en una posició de poder no és la idònia, però bueno, crec que ho he fet bé, he resolt bé la situació i estic content per poder portar coses aquí, per ajudar-los i tant de bo sigui el primer de molts.
Yo creo que han habido 2 partidos, digamos. La primera parte sí que es verdad que ellos han estado mejor y luego pues en la segunda parte pues con el descanso nos ha venido bien en el sentido de que hemos podido arreglar las cosas que estábamos viendo que no se podían hacer daño.
Doncs al final l'anàlisi de tothom és el mateix, no? Primera part més fluixa de l'Hospi, segona part molt millor per part del conjunt riberenc i Cristian Gómez que per segona vegada consecutiva exigeix una mica més als seus jugadors, eh? És a dir, al final aquí està demanant al tècnic de l'Hospi que els jugadors facin un pas endavant per tal de treure aquesta situació. Ferran, anem a votar pel millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet. En Joaquín Alqueza, d'Hospi Ràdio, vota per Jordi Soler i a qui vota Ferran Alcocer?
A Javi Serra, que considero que a nivell de parir que va tenir des de la banda dreta va ser força productiu i com en aquest tipus de partits no hi ha com un MVP claríssim, perquè també ho podria ser Aliaga per l'aturada que va fer del penal, o Bua pel gol que va fer, però bueno, jo considero que Javi Serra és una bona opció.
O Rubi, que juntament amb Javi Serra per la dreta van generar molt perill. Anem a veure ràpidament com està la classificació, ja amb aquests vots del Joaquín Alcázar i de Ferran Alcocer, i la tenim així, amb Pol Ballesteros amb 4 punts, Aliaga, Casti, Pele i Flavio amb 3 punts, 2 punts per Javi Serra i un per molts jugadors, entre els quals està també Jordi Soler, que no apareix a la classificació per tema alfabètic. La S de Soler li juga una bola passada aquí, però també té un punt Jordi Soler d'aquesta jornada. Això respecte al millor jugador de l'OSPI. Ràpidament, anem a parlar del proper rival en Lliga del Centre d'Esport Hospitalet, que és l'Europa B, proper diumenge a les 12, Europa B, filial del conjunt europeista. Què ens ha de preocupar? On hem de mirar a l'Europa, Ferran?
A veure, ara mateix l'Europa B és 14 a la classificació, amb 6 punts. Només ha guanyat un partit, que va ser contra el CUE, i va ser a casa, va ser contra el Lleida. Uh-huh. Ha empatat 3 i ha perdut 4. I a veure, la seva dinàmica és molt negativa, molt pitjor que la de l'OSPI. Però si una cosa hem de tenir clara després de totes aquestes 8 jornades de Lliga és que cap rival regala res, que tots els partits són complicats i que l'important és que a partir des d'allà l'OSPI comenci a guanyar partits i guanyar partits, perquè si no el lideratge serà molt complicat.
Evidentment, l'OSPI ha de guanyar contra l'Europa, partit a casa, diumenge a les 12, insistim, es recupera l'horari més o menys habitual sempre del Centre d'Esport Hospitalet, això quan respecte a la Lliga. Hem de recordar que l'OSPI també juga aquest dimecres partit de Copa Catalunya a camp del Sant Cristóbal, un camp que sempre és complicat, sempre li costa molt a l'OSPI treure resultats positius de Terrassa, però en qualsevol cas, aquest dimecres, Sant Cristóbal, Centre d'Esport Hospitalet, Copa Catalunya, i diumenge a 12, Centre d'Esport Hospitalet, Europa B. Tant de bo puguem explicar dues victòries per tal de doncs, continuar vius a les dues competicions. Ferran Alcocer, com sempre, moltes gràcies per la teva feina i la setmana vinent seguim parlant de l'OSPI.
Moltes gràcies.
Passem ara al futbol territorial i volem visitar una categoria que encara no havíem fet, com és la quarta catalana masculina, amb un derbi, amb el Campí Florida, amb el conjunt de Juan Vilchez davant del conjunt de Juan Martínez. Un partit guanyat pel Campí, 5-1. Va ser capaç de superar el conjunt de Juan Vilchez al conjunt de Juan Martínez, sobretot arran de la segona part. La primera va estar molt més igualada, va tenir oportunitats pels dos conjunts, es va avançar a la Florida, de fet, amb aquest gol marcat per Sergi Mateo, minut 24, s'avançava el conjunt de Juan Martínez. Estava sent el partit molt igualat, no hi havia cap equip dominant, potser el Campí una miqueta més de pilota, però la Florida més incisiu en atac, i amb aquesta igualtat es va arribar al descans. Havia marcat abans a la Florida i el 35 empatava Mohamed Reda Sete, que compta, porta 11 gols en total. Aquí veiem el 2-1 marcat pel jugador del Joventut Campí. Era en el moment, en minut 58, es queixava la Florida d'un possible fora de joc. Arran d'aquestes queixes va haver una expulsió, la Florida es va quedar amb 10 i a partir d'aquí sí que és veritat que ja el partit de la Florida va baixar una mica els braços i el Campí es va aprofitar per golejar a la Flori amb aquests 4 gols de Mohamed Reda Sete, minut 35, minut 58, 61 i el 89, i també el gol d'Adrián Garrido per posar el 5-1. Per tant, victòria contundent del Campí en un partit igualat la primera part, però molt superior al conjunt quadribarrat a partir del segon temps.
Este año el equipo está siendo una piña, vamos todos a una y la verdad que con el gol en contra yo sé que este equipo tiene capacidad de reacción, hemos movido un par de jugadores, el equipo ha empezado a jugar, hemos empezado a progresar, a ganar líneas, a lo que le decía, abrir balones a las bandas, sabía que iba a llegar y estos chavales se lo merecen todo, o sea, era muy importante ganar, sí que es verdad que en la jornada 6, pero estamos haciendo muy bien las cosas y este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha hambre.
En primer lugar, como persona, le quiero pedir disculpas y perdón a toda la audiencia de la televisión de Hospitalet, porque esta entrevista va a ser muy corta. Felicitar al Campí por su victoria y no quiero hacer más declaraciones, porque como haga declaraciones hoy me meten 35 partidos de sanción o 35 años de sanción. Lo siento mucho. y pido disculpas.
Moment de parlar de bàsquet, moment de saludar a don Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Una de freda i una de calenta, eh? En el masculí.
Sí, sí, sí. Per setmana, segona setmana consecutiva hem de tenim aquesta bipolaritat de resultats. Anem a començar parlant del Tecla Sala, que és el que va jugar com a local aquesta setmana, i, com sempre, repassem els seus resultats i la classificació de tercera FEB. Comencem pels resultats amb la victòria del Vic davant de l'Es Castell a domicili. També va guanyar el Cornellà contra l'Andratx. El Navàs va superar el Club Bàsquet Esparreguera. El Cuarte de Huerva, proper rival del Tecla, va ser capaç de guanyar a camp del Granollers. El Quart també va superar a domicili a la Muela. El Prat va ser capaç de guanyar per primera vegada al Mollet, primera derrota del conjunt de Josep Maria Marçà. I per últim, el resultat que més ens interessa, el Sant Electroclima Tecla Sala 56, CC 75. La classificació queda liderada per l'únic equip ara mateix invicta en aquest grup, el Navàs, 4 victòries i cap derrota. En 3 i 1 trobem el Prat, el Mollet, el Cuarte de Huerva i el CC. 2 i 2 per l'Es Castell, pel Cornellà, pel Granollers i pel Vic. Una victòria i 3 derrotes per Tecla Sala, ara mateix de ser classificat el conjunt de Cristian Gómez, pel Quart, per l'Esparreguera i per la Muela. I per últim, amb, sense cap victòria de moment, l'Andratx amb 0-4. I ja veiem imatges d'aquest partit entre el Tecla Sala i el CC 56-75. Tret del primer quart, la resta del partit va ser dominat pel CC i finalment victòria per aquests homes, pel conjunt de Carles Espona, ex de l'Hospi, per cert.
Doncs les males notícies, bé, ocupen bastantes línies, aquest cap de setmana pel Tecla Sala, perquè no va guanyar cap dels quarts, perquè es perd el partit de 19 punts, perquè la banqueta del Tecla Sala, comparada amb la del CC, doncs no va tenir tanta pólvora, i perquè al final, doncs, fixeu-vos, amb el triple, per exemple, 16 llançaments, només 2 anotats, això és un 12% d'encert. Tampoc la lluita sota taulers va somriure els interessos de l'equip de Cristian Gómez. 41 per 53, són 12 rebots de diferència, o sigui que, llevat dels primers minuts, el Tecla Sala, la veritat és que va poder oferir poca resistència. Tot i amb això, algunes pinzellades bones, com sempre m'agrada fixar-me en el tema de les pilotes perdudes. Només 13, i dic només perquè, home, és un partit en el qual a priori pots arribar a perdre'n fins a 25 o 30 tranquil·lament, perquè et quedes amb 56 punts, perquè les inèrcies són molt negatives, perquè et poses nerviós, perquè veus que acumularàs la tercera derrota continuada i al final doncs dius 13 pilotes perdudes no és cap desgavell. Potser sí que s'hauria d'apretar una mica, perquè 4 recuperacions, doncs bé, el tema de la defensa és un dels que haurà de treballar més clarament en el que queda de temporada a l'equip de Cristian Gómez, però al final doncs les sensacions són negatives. Individualment, doncs, destacar evidentment els 16 punts de Marc Fontanals, els 11 de l'Edu Martín, en el tema rebots bé també Fontanals amb 7 captures, però al final, com deia, el CC massa jugadors amb bons números, no? Destacar el Pau Carrion amb 14 punts, 5 rebots, ja l'esmentàvem la setmana passada, ja dèiem que el 3 de l'equip de Barcelona era un perill. També ho va ser l'Álvaro Puertas, 11 punts, 14 rebots. Fixeu-vos que l'Álvaro Puertas, vaig dir, juga pocs minuts, uns 19 minuts per partit, i té una mitjana de 6 rebots. Si té més minuts, el més probable és que multipliqui la seva capacitat sota taulers, i així va ser ahir diumenge al poliesportiu Marcelí Maneja. I també l'Arnau Abelló, amb el número 15, que va acabar amb 14 punts més. Al final, com se sol dir, massa cordes pel violí, i el Tecla Sala, que pateix una setmana més una ensopegada.
Allà veiem a Marc Fontanals, segurament el millor jugador del Tecla en el partit d'ahir. Hi ha una dada que a mi em sembla, abans parlaves del rebot, no? Fixa't que el Tecla captura 26 rebots defensius i el CC captura 23 rebots ofensius. És a dir, pràcticament el 50% dels tirs a raig del CC van tenir una segona oportunitat. Clar, aquí és un problema greu. Si no tanques el rebot defensiu, li estàs donant moltes oportunitats al rival, en aquest cas al CC, per tal que et pugui anotar, no? I aquí és on segurament s'explica part de la derrota del Sant Electroclima Tecla Sala.
Ben llegit per part teva, Andrés. Clarament, si un de cada dos rebots a la teva cistella l'agafa l'equip contrari, evidentment tens una fuita impressionant. Torno a insistir, el Tecla Sala segur té tota la temporada per endavant, on t'haurà de fer més feina és en el tema defensiu, perquè hi ha partits que si se'n van a 80 punts saps que no els guanyaràs o tens probabilitats d'acabar-los perdent encara que sigui de 2 punts. Per tant, jugar bé darrere és el que li acabarà donant confiança endavant, i de fet la primera jornada va fer un bon bagatge ofensiu. Per tant, si té confiança i té i treballa bé darrere, pot salvar bé la temporada, però evidentment s'haurà d'emplear a fons.
Segurament va ser el pitjor partit del que portem de temporada del Tecla, que la primera jornada evidentment va estar molt bé, que contra l'Es Castell va competir bé, que contra el Vic encara més millor va competir, i aquest partit segurament és on més fred ha deixat el Tecla Sala als seus seguidors. Anem a sentir què ens deia Cristian Gómez tot just va acabar el partit entre el Tecla Sala i el CSE després de la derrota del seu equip.
Ens han anul·lat completament. Nosaltres no, la veritat és que no hem estat en el partit en cap moment. Només el primer quart jo crec que hem jugat el que ens agrada, córrer, apretar el nostre joc, i després han començat a endurir molt el joc, a embrutir-lo molt. A nosaltres això no ens va bé. Ja ho dèiem, que eren jugadors molt mòbils des de fora, que carregaven molt el rebot. El primer quart hem agafat 6 rebots ofensius i era una mica la diferència respecte al que ha passat després. Ells han posat una marxa més i nosaltres, en canvi, no hem sabut contrarrestar sobre el nivell d'intensitat d'ells. I ja està, hem d'aprendre. Aquests partits ens trobarem molt i ja està. Una derrota molt difícil ara de pair, però no queda una altra que aixecar-nos ràpid.
Millor jugador del Sant Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, Enric.
L'únic que supera els 10 de valoració, Marc Fontanals, amb aquests 16 punts, 7 rebots, massa poc per tirar endavant un partit com el d'ahir diumenge contra el CSE.
Sí, contra un equip a més molt jove com és el CSE, molt, molt dinàmic, molt, 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 molt mòbil, era complicat, necessitava donar un pas al Tecla, i aquest partit, insisteixo, els 3 jornades anteriors sí que ho va fer, en aquest cas li va costar una mica més al conjunt de Cristian Gómez. Canviem de grup, Enric, seguim a tercera FEB, però passem al grup CA, és on està el CB l'Hospitalet, el Sant de CB l'Hospitalet, i com sempre comencem repassant els resultats i la classificació. Uns resultats que tenim ja en pantalla, amb la victòria de l'Hospi 55-84 a la pista del Findent, victòria també del Mollerussa contra el Valls, 92-61, el Tarragona va superar el Mataró, el Barbastro va ser capaç de guanyar a la pista de la Ciutat d'Inca, l'Igualada va guanyar a Calvià, el Sarreal va sumar una victòria important davant del Club Bàsquet Roser, i per últim el Sant Cugat, proper rival de l'Hospi, va caure a casa 60-90 davant del Castelldefels. Amb aquests resultats, la classificació queda liderada per 4 equips, Mollerussa, Castelldefels i Igualada, tots 3 amb 4 i 0. Amb 3 victòries i una derrota, Hospi i Tarragona. Amb 2 i 2, Barbastro i Calvià, 1 i 3 per Roser, per Sant Cugat, proper rival de l'Hospi, per Sarreal i per Mataró. 1 i 2 pel Club Bàsquet Valls, 0-4 per l'Alfindent, 0-3 pel Ciutat d'Inca. I ja veiem imatges d'aquest partit, primer quart a l'inrevés del Tecla, no? Primer quart no bo per part de l'Hospi, però segon quart estratosfèric del conjunt d'Òscar Navarro.
Costa de creure, la veritat. 9 punts anotats els primers 10 minuts i el segon quart és que és d'aquelles pallisses que, no sé, pels molts partits que ens acabem mirant a l'any, de totes les competicions, un 4-33 de parcial en el segon període, la veritat és que no sé si els veig massa vegades al cap de l'any. I una altra cosa que no us la creureu, en tirs de camp van estar pràcticament calcats, 61 tirs de camp per al Findent Club Baloncesto, 62, només un més, pel Sant de l'Hospitalet. On em va estar la clau? Vinga, va, podem començar a obrir les ampolles de cava. 24 tirs lliures pels d'Òscar Navarro i 21 cistelles des dels 4-60. Això, evidentment, és per felicitar-nos. I, evidentment, la clau va estar en la lluita sota els cèrcols. 27 rebots pels locals, 14 més, 41 pels jugadors del Sant de l'Hospitalet. Tot i que, fixeu-vos, que el Findent Club Baloncesto només va fer 21 faltes. És dir, que per les 21 faltes que van fer, 24 tirs lliures, li va costar caríssim a l'equip del Finden Club Baloncesto. Evidentment, a la zona també costa de creure que van estar pràcticament calcats l'un i l'altre, perquè 38 punts a la zona per al Finden, 42 punts per Sant de l'Hospitalet, o sigui que va haver-hi molta, molta igualtat, i al final, doncs, evidentment, el que d'alguna manera estem començant ja a constatar, que hi ha 4 o 5 jugadors del Sant de l'Hospitalet que la Lliga Tercera FEB, anava a dir la Lliga EVA, la Tercera FEB se'ls hi fa petita. Aquí tenim un d'ells, Gerard Sevillano, Nil Baqués n'és un altre, l'Àngelo Gubeia ahir va fer un partidàs, i evidentment el David Font, que jo crec que l'altre dia dèiem, no ha tingut el dia, doncs ahir, el dissabte més ben dit, vaja si el va tenir, 22 punts amb 5 triples, sumant a més 6 rebots, i amb el tema de les faltes rebudes, doncs evidentment un dels màxims culpables, no? Perquè ell en va rebre 5, 5 més en va provocar el Nil Baqués, amb això el Nil Baqués és un especialista, 4 en va provocar el Gerard Sevillano i 3 més l'Àngelo Alexandre. O sigui que al final, doncs, la bona, no? La dolenta va ser la derrota del Tecla Sala, la bona va ser la del Sant de l'Hospitalet.
Segurament ara que parlaves de jugadors que estan sobre la categoria, segurament Xavi Ser no és un d'ells, perquè crec que la seva categoria és Tercera FEB, però també és veritat que és un jugador que aporta moltíssim a l'OSP. I en aquest partit, per mi, el situaria com una de les claus, més enllà d'estadístiques, perquè el segon quart, bona part de la reacció de l'OSP ve liderada per les seves mans, per la seva defensa, per les seves cames. És un jugador que sempre posa el 110% sobre la pista i té aquesta capacitat de contagiar els seus companys.
Es torna a notar que ets un gran entès en el bàsquet.
No.
Perquè el Xavi Isern, fixa't que de les 12 recuperacions del Sant de l'Hospitalet, la meitat, 6, les va recuperar ell. I, evidentment, el que dius tu, tens tota la raó del món, perquè amb aquestes 6 recuperacions hi has d'afegir 6 assistències, amb la qual es converteix en el màxim assistent del partit de dissabte. I, evidentment, doncs, si no fa punts, no és un problema, perquè un base no té per què fer punts. El que ha de fer més aviat és doblar la pilota i que el facin els seus companys. O sigui que, en aquest sentit, no puc estar més d'acord amb tu, Andrés.
En qualsevol cas, crec que el titular que s'ha de quedar a l'OSPI, no? És el fet d'un equip que és capaç de fer un 4-33, un parcial de 4-33 en un quart, és un equip que té una capacitat immensa per la categoria, no? I faria bé a l'OSPI de recordar-ho, que crec que a vegades se n'oblida de tota la qualitat que té el Club Bàsquet Hospitalet. 4-33 és molt complicat, tu ho has dit perfectament abans. Per tant, l'OSPI ha d'entendre que té aquesta capacitat i ha de lluitar sempre per mostrar-la, tot i que, evidentment, és difícil fer-ho, no? Però l'OSPI té aquesta capacitat, Enric.
La pregunta és si potser això venia motivat per haver encaixat 19 punts en el primer quart, havent-ne fet només 9. Aquestes coses a vegades tenen la seva part positiva, no? I és que l'equip es desperta, s'espavila. Que no juguin amb foc, però.
No, a veure si a partir d'aquí l'OSPI, doncs, té aquest punt, no? Perquè jo crec que les 3 primeres jornades l'OSPI estava renqueante, no? Que es diu en castellà, no acabava de trobar-se del tot bé. Aquest segon període sí que va ser l'OSPI que crec que ha de ser, no? I insisteixo, l'OSPI ha de tenir clar que aquest és el seu nivell, el del 4-33, o que pot arribar a aquest nivell. En qualsevol cas, millor jugador del Sevilla Hospitalet, del Sandà Sevilla Hospitalet d'aquesta setmana, Enric.
Repassem números, 11 punts, 10 rebots, està immens, sota els cèrcols, 3 recuperacions i un tap, com ve a ser habitual, per Àngelo Gubeia Alexandre. Primer MVP per ell, 23 de valoració, tot i que repassava ara els números del David Font, molt bons, i la bona tornada del 8 del seu hospitalet.
Doncs amb els vots de l'Enric anem a repassar com tenim la classificació dels jugadors de Tercera FEB. Fem classificació conjunta entre els jugadors del Tecla Sala i del Sevilla Hospitalet i veiem amb 3 jugadors, Pol Barbecho, Xavi Zem i Edu Martín amb 2 punts i després doncs, molts més amb 1 punt. De moment, a veure qui guanya aquesta classificació de Tercera FEB amb els dos conjunts, amb el Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala i amb el Sandà Sevilla Hospitalet. La tenim així ara mateix la classificació. Propers rivals dels dos equips de l'Hospitalet, Enric. L'OSPI juga a casa contra el Sant Cugat, el Tecla visita el quart de Huerva.
Doncs comencem amb el Sevilla Hospitalet, que jugarà a casa. S'enfronta al Sant Cugat Occident, una victòria en 4 jornades. És el quart equip amb més punts en contra el pròxim rival del Sant de l'Hospitalet. Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, perd 60-90. Són molts punts en contra. Però tot i amb això, hem fet un exhaustiu repàs de les armes que presentarà l'equip de Sant Cugat i, evidentment, la primera que hem de destacar és la de l'Adrià Marc Amabilino. 20 punts, 8 rebots, 2 recuperacions. Aquestes són les seves mitjanes. Un jugador que té quasi un 62% en el tir de 2. Un jugador, evidentment, molt perillós. També un altre perill, el que presentarà Sergi Casaú. 15 punts per partit. A diferència d'Amabilino, on fa mal, Casaú és en el triple, 45% d'eficàcia. El rebot porta el segell de Jan Agenars, un jugador que se'n va fins als 8 rebots per partit, perfil interior clar, tir de 2, taps, també posa bé les mans a la zona Agenars i, per tant, també això s'ha de tenir molt present. Una cinquena part de les assistències les dona Alfons Pilan, un jugador que també provoca força faltes. I, finalment, un tema important. En conjunt, la UE Sant Cugat se'n va fins a les 10 recuperacions per partit. Compte aquí el seu Hospitalet, que no s'adorm.
Quarta de Huerva, el rival del Tecla Sala.
Doncs és quart de la classificació, amb 3 victòries, 1 derrota, però, sorprenentment, és un equip molt similar al Tecla Sala. Només té 9 punts més a favor i encara han encaixat més punts en contra que no pas el Tecla Sala, 5 punts més. Per tant, el Tecla Sala té opcions en aquest partit davant de l'equip de Saragossa, on ens trobarem un vell conegut com és Gerard Solà, ex del CB l'Hospitalet. Fonamentalment, però, l'equip aragonès té 2 perills. Un, Marcos Portàlez, jugador que ha estat a l'Alè Port, un jugador que ostenta 15 punts per partit amb un 70% en el tir de 2, 9 rebots per partit, 4 assistències, un jugador que va néixer a Saragossa el 15 d'abril de l'any 95, 2 dies després que el Real Madrid guanyés l'Eurolliga davant de l'Olympiacos. I l'altre, Gonzalo Rodríguez, 36 minuts, pràcticament ho juga tot per partit, 17 punts amb un 10 de 16 en el triple, això és un 62% d'efectivitat, rebots, 8 assistències també per partit, provoca moltes faltes, aquests seran els grans perills que tindrà el Tecla Sala el cap de setmana que ve.
I una plantilla molt curta, la del Quarta de Huerva. Segurament aquí també pot intentar el Tecla Sala posar un ritme alt per tal de veure si aconsegueix cansar, com es diu, al Quarta de Huerva. Secció de l'enriquiment. Com deia, hem preparat una petita cosa per tu, Enric. L'enriquiment. L'enriquiment, Enric.
Molt bé.
T'ha agradat, primer de tot?
M'encanta.
Primer hem de donar les gràcies al nostre company Alfred Hermosa, el nostre grafista, que ha creat aquesta petita careta per la teva secció. Ara sí, enriquiment. Enric.
Aviam, el dissabte jugava l'altre gran equip que tenim a l'Hospitalet. Però què passa? Que és bàsquet femení i ja no li prestarem atenció, ni molt menys. Vam enviar per això el nostre gran corresponsal, a l'Enric Bonet. Aviam si donava sort en aquest partit davant del Cerdanyola CBF. Doncs no gaire. 9 a 18 al final del primer quart, 14 a 31 a la mitja part, només 5 punts anotats per l'Espanyol Joventut Hospitalet. Evidentment, pintava malament la cosa. I al final, doncs, aquesta derrota que, home, no és que tanqui les portes ni molt menys. Curiosament, acaben totes dos amb el 35% en tir de 2. El Cerdanyola, evidentment, va fer bé la feina amb jugadores més altes, amb més físic, amb més centímetres. L'Albert Raurell ens ho destacava molt i molt després del partit. En el triple, però, que és on van haver de jugar les nostres, doncs és on es van estimbar. 18 triples, només 3 triples anotats, és un 16%, mentre que les visitants se'n van anar fins al 30%. Van jugar millor, més assistències i la lluita en el rebot, 38 per l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, 50-12 més pel Cerdanyola.
També patirà l'Espanyol Joventut l'Hospitalet aquesta
temporada. També patirà, també patirà.
El Tecla i el Joventut crec que...
Però els hi donarem tot el suport del món.
Això sense l'E, els dos per intentar salvar-nos, però bé, en qualsevol cas...
Més motiu encara per animar-les.
Evidentment, sempre
a les bones i a les males.
Amb l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, amb el Sant de Tecla Sala, amb l'Hospi, amb tothom, a tots els equips de l'Hospitalet, doncs sempre, evidentment, els animarem fins al final. Enric, gràcies i ens veiem el dilluns vinent.
Aquí estarem. Fins aleshores, salut i bàsquet i bona castanyada.
Doncs sí, bona castanyada que ens desitja el nostre company Enric Bonet. No deixem el bàsquet perquè avui ens visiten el president i el vicepresident del Bàsquet Club Tecla Sala. Una petita pausa i de seguida tornem. I com dèiem, volem seguir parlant del Bàsquet Club Tecla Sala i volem parlar amb el seu president, amb el Joan Antoni Porto, i també amb el seu vicepresident, el Fernando López Gómez. Perdó. Joan Antoni, Fernando, què tal? Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a començar per la presentació. Crec que és just, al final, fa quasi el Joan amb el cap, perquè evidentment hem de parlar de moltes coses, però sí que és veritat que la presentació és, crec que és un dia molt gran pel qualsevol club, Joan, sí. I ahir va ser la del Tecla Sala. Com la vau viure? Com va ser la presentació?
Pues bueno, la presentació al final té com dos parts, no? Una és la part més organitzativa, que la veritat és que són moltes hores invertides, no? No només per nosaltres a nivell de junta, sinó tot l'estaf del propi club, i després el que és la posta en escena, no? Que és el dia de la presentació, que vols que tot surti bé, i sincerament moltes vegades no et deixa temps de disfrutar el que és, la presentació. Però bueno, el que pots veure allà és sobretot, que jo crec que el que més ens agrada a tots, és pues, les cares, no? de tota la canalla, els nens i nenes, que sobretot els que són més petits i és la primera o segona vegada que estan a la presentació, i els hi veus aquella emoció. I després també el que és la foto final, no? Quan veus tot el tamany, no? Perquè jo crec que és un termòmetre que et diu d'alguna forma com està el club des d'un punt de vista pues, de socis i sòcies, que en aquest cas són jugadors i jugadores, i allà veus, veritablement, ho pots palpar, no? Perquè tu pots anar a partits i pots veure una mica pues, com estan els equips, però allà sí que és una prova de foc. Però en línies generals va estar molt bé, a nosaltres ens encanta, és una gran festa de la família vermella, i la veritat és que va ser molt divertit, va ser molt divertit. A més, nosaltres aprofitem per fer tot el tema del media day dels equips, també. I bueno, ara també, pues, com hi ha més xarxes socials, pues, s'han de fer vídeos per al TikTok i coses d'aquestes, i la veritat és que és tot una jornada. I bé, molt content.
Los nuevos tiempos,
Los nuevos tiempos, la veritat és que sí.
No, just abans d'entrar, precisament, amb el Fernando parlava, no?, de que la presentació és molt maca, però sí que és veritat que hi ha molta feina darrere, Fernando, i sí. Ho viu una mica el president, no?, que no es veu tot el que s'ha de fer prèviament perquè una presentació surti bé, com va sortir la del Tecla Sala.
Sí, la verdad que, bueno, estamos muy orgullosos del resultado, realmente. Hay detrás un trabajo muy, muy importante para nosotros. Dentro de la Junta, Fernando Rodríguez, uno de nuestros compañeros, es quien realmente ha pilotado todo el proyecto, y ayer se lo dijimos, le felicitamos, y realmente el esfuerzo se vio. Pero realmente lo importante es lo que comentaba Joan, que la gente estuvo muy contenta, todo salió estupendo y realmente encantados.
Molt contenta, tot i que coincidia amb el Barça-Madrid, Joan, que sé que has tingut algun problema amb aquest tema, perquè evidentment hi havia gent que volia veure el Barça-Madrid, però no es podia moure la presentació perquè evidentment estava ja posada, sí. des d'abans que... Si primer va ser Porto i després va ser Tebas, que tothom ho sàpiga. Sí. No es podia moure. Però bé, en qualsevol cas es va gaudir, tot i que hi havia gent també amb el mòbil pendent. Sí, tu el primer.
Sí, no, la veritat és que estava tothom una mica pendent. Veies la gent que estava mirant el mòbil. Nosaltres ho vam arribar a valorar també, no? De dir, escolta'm, hòstia, aviam, és el Barça-Madrid, nosaltres pensàvem que seria sobre les 9 del vespre, com és habitualment, i diem, doncs, bueno, la fem com serà a les 3 i pico, doncs, bueno, ja ens va bé. El que passa és que justament quan, bueno, vam convidar el senyor Quirós i tal, i justament quan ens confirma l'Ajuntament que vindria l'alcalde i tal, justament aquell mateix dia surt l'horari de lo que és el partit i era a les 4 i quart. Llavors, nosaltres vam veure que tampoc quedava molt seriós, no? De dir, escolta, ara canviem, no? Quan ja ho tenim tot organitzat, ara canviem per un partit de futbol. Però sí que es va viure, de fet, quan marcava un equip o un altre, es sentia, no?, el soroll, no? I va estar molt bé.
Fora bromes, anem a parlar de xifres, perquè al final tampoc hem de parlar aquí del Barça-Madrid. Són 26 equips a la Federació Catalana de Bàsquet, més els grups d'escoleta, estem parlant de, m'ho has dit abans, 372,
por ahí estamos hoy, sí.
Més de 370 jugadors, sí. És un creixement brutal respecte a fa 3-4 temporades, quan vas entrar a la presidència. És un creixement molt gran del Tecla Sala, que també, més enllà de la presentació, que és quan us veieu, les xifres parlen també d'aquest tema, no, Fernando?
Sí, a ver, yo creo que es un... Se demuestra un poco la implicación de toda la gente que hay en el club, no solamente junta, sino familias. Yo creo que hay que poner en valor las ganas que tienen las familias de participar. Cada vez hay más niños, en Escoleta casi 90 niños, que es difícil, ¿eh? a día de hoy, tener desde los 3 años hasta los 7 años, tener tantos niños y niñas. Y realmente yo creo que es el fruto de seguir trabajando año a año. Estamos viendo cómo no se están perdiendo ninguna edad en equipos nuevos, que eso para nosotros es vital. Es verdad que a veces cuando son más grandes vas perdiendo alguna edad, es más complicado, pero a día de hoy estamos intentando siempre sacar equipo de niñas, equipo de niños, y de momento lo estamos cumpliendo.
Sí, de fet, teniu 16 equips masculins, 10 femenins, són menys femenins. Suposo que també us agradaria, no?, arribar a aquesta paritat, que és molt complicada, que sempre ho diem, i quan parlem amb presidents d'altres esports, fins i tot, i altres entitats, tots ho diuen, no?, que tothom vol la paritat, però que a l'hora de la veritat és complicat a vegades aconseguir-la, no, Joan?
Sí, bueno, sobretot el que és l'esport femení, tot i que estem veient que és un esport que va tirant cap amunt, no?, i que cada vegada n'hi ha més jugadores, és difícil de trobar pues, jugadores que vulguin entrenar pues, 4 dies per setmana, i llavors és molt més complicat. No? Però bueno, creiem que el que és el percentatge que tenim de masculins i femenins hem estat sempre en aquests nivells, i bueno, de moment, com deia el Fernando, el més important per nosaltres és no tindre forats, perquè ens havia passat anteriorment de tindre generacions o anys que teníem un forat, i això després a nivell organitzatiu del propi club, si han de pujar o algú per ajudar altres equips, és molt complexa. I ara, doncs, de moment, ho tenim allà, ho tenim bastant cobert.
Hem parlat de la presentació, que era una mica, crec que, insisteixo, just començar per aquest tema, però evidentment no podem obviar el primer equip masculí, el de Tercera FEB, que també està fent història, simplement pel fet de jugar a Tercera FEB, que està patint, com tothom sí. sabia ja també que patiria. Sí. Com esteu veient aquest equip de Tercera FEB, Fernando, Joan?
Bueno, yo creo que está siendo un año muy ilusionante, tanto para la Junta como para los socios, toda la gente que participa en el club. No fue fácil tomar la decisión, lógicamente, porque tienes que valorar muchas cosas, sobre todo un equipo que inicialmente se preparó para seguir en Supercopa, con lo cual realmente es aún más complejo el poder estar en Tercera FEB. Aún así, realmente lo importante es la ilusión que se tiene en parte de los jugadores, el staff técnico. Yo creo que el inicio, el primer partido fue muy bueno, es verdad que casi inesperado, ¿no?, por el resultado y fuera de casa. Pero, y es verdad que los siguientes 3 partidos no han sido fáciles. Pero bueno, hemos de seguir en la inercia positiva, de seguir trabajando, y yo creo que sea cual sea el resultado final, lo importante és disfrutar de la temporada.
Anem a parlar dels orígens, perquè has comentat, no?, que va ser complicat prendre la decisió. Per aquí també va estar Cristian Gómez, no?, i va explicar que ell també... que va arribar l'opció un dimecres i havíeu decidit el divendres? No me'n recordo exactament dels dies, però aproximadament. Clar, suposo que això va generar molt debat a molts nivells, esportiu, directiu, etc. Joan, tu com a president entenc que també tenies un pes important en aquesta decisió. Què et va animar a dir, anem a intentar-ho, anem a Tercera FEB?
Bueno, crec que, bueno, com has dit, jo crec que van ser 3 dies de molts estudis i moltes valoracions, no?, de lo que comportava fer una cosa o una altra, no?, de dir, agafem la plaça i juguem a Tercera FEB, o la deixem córrer i continuem competint a Supercopa. I el que ens va motivar, en definitiva, vam veure primer, la viabilitat econòmica de poder tirar aquest projecte cap endavant. Després, la il·lusió també de la pròpia part esportiva. No? I després, si mires una mica la història, no? Jo crec que també és com un xec, no? De dir, escolta'm, doncs, quan tu parles d'un altre equip, no? de Barcelona, d'Hospitalet, doncs, aquests han jugat a EVA, no? Quan era la categoria EVA. I sempre era com un... no sé, com un punt més, no? I després, doncs, també, nosaltres vam veure que tant la part social, la part esportiva i la part econòmica, més o menys, es podia assumir aquest repte, i és per això, al final, doncs, ho vam decidir així cap endavant. I després, també, dintre del que és el propi projecte que tenim nosaltres com a junta directiva, no? Al final, si volem atraure talent, també dintre de la pròpia ciutat, has de tindre un equip que estigui en una categoria, doncs, una mica més elevada, no? Perquè si no, d'alguna forma també són vasos comunicants. Si no tens un equip que estigui fort a dalt, és molt difícil que puguis créixer per baix també, perquè sempre doncs, hi haurà més fuga, no?, de jugadors i jugadores cap a altres clubs. I va ser una mica tot plegat.
Sobretot em preocupa la veritat econòmica, no?, que és una mica bueno, és la vostra, diguem-ne, la vostra parcel·la, no?
Sí,
vam parlar amb ells de l'esportiva, no?, del fet que l'equip ja estava tancat o pràcticament tancat quan arriba l'opció. I econòmicament no hi ha dubtes que el Tecla pot afrontar. Aquesta temporada, almenys, qui sap, tant de bo més, no?, però que no hi ha dubte que el Tecla pot afrontar aquesta temporada a tercera fe.
Sí, sí.
Yo creo que no hay ninguna duda por nuestra parte, porque cuando tomamos la decisión, como ha comentado Joan, ambos, sobre todo, estuvimos haciendo muchos presupuestos de cómo podría ser. Lo que tenemos claro es que no podemos luchar económicamente con otros equipos tops de la categoría, ¿vale? Teniendo eso claro, bueno, vamos a luchar con lo que tenemos. A veces no es todo el dinero, porque yo creo que la historia lo refleja. No porque tengas un gran presupuesto a veces vas a subir de categoría. Nosotros, evidentemente, como mucho lo que aspiramos es a mantener la categoría, y probablemente tendremos el presupuesto más corto de los equipos de tercera FEP, pero yo creo que la ilusión va a poder con eso y yo creo que estamos confiados de que saldrá bien.
Ara que has parlat d'equips de més pressupost, evidentment a la ciutat hi ha un altre, que és el Sabadell Hospitalet, que jo no conec exactament els comptes de ningú, ni els vostres ni els seus. Entenc que ells tenen més pressupost que vosaltres, però tot i així, diguem-ne, heu volgut, no vull dir plantar cara, però tampoc sigui la paraula, no? Però sí que heu volgut estar a la mateixa categoria de l'Hospitalet, amb menys recursos, però sense diguem-ne, arronsar-vos, no?
Bueno, en definitiva és això, és poder dir que hem estat en aquesta categoria, no? I jo crec que es dona una situació que jo crec que feia molt de temps que no passava, no? I és que dos equips de la ciutat estiguin que estiguin compartint...
2017 crec que va ser quan el Col Blanc,
sí. Llavors que comparteixin, que en aquest cop no competim entre nosaltres, perquè estem en diferents grups, però que puguem compartir aquesta categoria i que puguem dir, no?, que estem al màxim nivell de la ciutat, per això per nosaltres era molt, molt important.
Doncs Joan Toni i Fernando, us agraeixo moltíssim que hagués estat aquí amb nosaltres. Tant de bo, doncs l'any vinent tornem a poder parlar del Tecla tercera FEP. És complicat, serà complicat. Jo crec que tots haurem de patir molt per fer-ho, però també és veritat, i és una cosa que una reflexió també feia ahir. Hi havia una mica sensació de drama ahir, quan dius, bé, has perdut, però no passa res, no? Al final, crec que un inici d'una victòria de 3 derrotes, no sé si l'haguéssiu signat a principi de temporada, no? Però era... Bé, no està malament.
Sí.
Vull dir, al final suposo que també tots hem de fer una mica el treball de dir, ei, que quan perdem partits no passa res, que encara falta tota la lliga, que només portem 4 jornades, no?
I al final estem en procés d'adaptació, també, sí, sí, a la categoria. És que
100%.
No és tan sencillo, ¿eh?, como decir, estás y tienes que ganar los primeros partidos porque sí. Probablemente si hubiéramos podido plantear la temporada con mucho más tiempo, probablemente, que tampoco te lleva a conseguir
nada. Nada te garantiza nada.
Pero probablemente podrías haberlo hecho de otra manera. Aún así, estamos convencidos de que hemos tomado la decisión adecuada. I el temps dirà, ja està.
El temps dirà, i també et dic, si es baixa la categoria, doncs tampoc és cap drama, perquè al final hi ha 372 nens, que segurament creixerà la xifra, i per tant tampoc passaria absolutament res si es baixa la categoria, tot i que, evidentment, tant de bo el Tecla, el Sant d'Electroquim Tecla Sala, es mantingui a tercera FEP. Joan, Fernando, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim en contacte i seguim pendents del Bàsquet Club Tecla Sala.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs tanquem l'espai de l'entrevista. De seguida tornem amb el bloc poliesportiu. Comencem el poliesportiu parlant del tenis sala a l'Hospitalet, del Club Tenis Sala a l'Hospitalet, que va jugar aquest diumenge la tercera jornada de la Superdivisió. Anem a veure els resultats i la classificació d'aquesta màxima categoria del tenis taula espanyol. Comencem pels resultats, amb la victòria del Pontevedra, 4-2 davant del Burgos, l'Olot, que va superar les Borges, el Cajasur va guanyar a domicili a l'Atlético San Sebastián, també Virun, malauradament, va guanyar a domicili 2-4 contra el Club Tenista de l'Hospitalet i el Santiago, que va superar 4-2 a l'Escala en aquesta jornada 3 de la Superdivisió masculina. La classificació liderada pel Club Tenista de l'Olot amb 6 punts, amb 5 trobent el Cajasur i l'Irún, 4 punts pel Santiago, 3 per l'Alicante i el Pontevedra, 2 punts un munt d'equips, Escala, Ospi, Alzira, Sant Sebastián i les Borges i, sense puntuar encara, el Burgos. I analitzem el partit entre el Club Tenis de l'Hospitalet i l'Irún. Hem de recordar que era doble jornada. El Tenis de l'Hospitalet va jugar i va perdre, malauradament, 4-2 davant l'Escala el passat divendres. I diumenge doncs, tenia ganes de, novament a casa, de tornar al camí de la victòria. No va poder aconseguir el conjunt d'Òscar Gallego, aquest, el que veiem ara mateix en pantalla, i no va tenir gens lluny, perquè al final, amb el 2-2 en el marcador, amb dues victòries per cadascun dels conjunts, va arribar als partits decisius. I aquí els dos enfrontaments es van decidir el cinquè set, tots van estar molt igualats, però malauradament van caure pel costat de l'Irún, pel costat del conjunt basc, i finalment doncs, la victòria amb aquest 4-2 va ser pel l'Irún. Van participar per part del Club Tenista de l'Hospitalet el rus Konstantin Txernov i Norbert Tauler i Marc Miró, malauradament, com dèiem, doble derrota en aquest cap de setmana de tenis taula del Club Tenista de l'Hospitalet. I passem al waterpolo amb l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, amb la S de Judit Pujol, que va caure 10-15 davant del Pontevedra, davant del conjunt gallec. Un partit en el qual doncs, la S va estar sempre o quasi sempre per darrere en el marcador. Sí que és veritat que va començar guanyant 2-1 en els primers minuts de partit, però a la mesura que passaven els minuts, cada cop el Pontevedra es sentia més còmode i finalment doncs, el conjunt gallec va superar a l'agrupació esportiva Santa Eulàlia per 10-15, amb dos gols d'Emma Pérez per part de la S, un de Marc Pàvia, un altre d'Eire Año, un altre de Joana Mora i Ainhoa Vélez van ser les golejadores per part de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, que com deien doncs, va caure amb aquest partit per 10-15. Ara mateix la S és sisè classificat amb 3 punts i els tres següents partits contra Waterpolo Malga, Boadilla i Molins de Rei són claus per intentar doncs, sumar els màxims punts possibles per la salvació de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia en aquesta primera divisió nacional de waterpolo femení.
Creo que Pontevedra ha venido muy fuerte, estaban para ganar, sí o sí. Nosotras también siempre queremos ganar en casa, pero al final creo que nos faltó el gol. Hemos creado muchas oportunidades, pero no nos faltó marcar. Y creo que también en el tercer cuarto empezamos a tener un poco de prisa para marcar, atacábamos 10 segundos, ya volvíamos, entonces también en la parte física ya se notaba un poquito más pesado, ¿no? Al final. Bueno, y eso se nota también chutando.
Parlem ara de futbol sala i parlem de la divisió d'honor catalana d'aquest esport, amb l'empat de l'Aix davant del Gràcia, un partit que arribava amb els dos equips empatats a punts a la part alta de la classificació i que també van empatar, per tant, continuen els dos equips en aquests primers jocs de la divisió d'honor catalana. De fet, els dos ara mateix sumen 8 punts i el líder, el Boscos Sants, suma 9. Un Boscos Sants, per cert, que és el pròxim rival de l'Aix. Aquí veiem la llàstima del partit en aquest sentit per aquest gol que es va trobar, bàsicament, el Gràcia, i li va permetre empatar un partit que s'havia avançat l'Aix amb gol de Víctor Pérez. La segona part va ser bastant més igualada, però com dèiem, el següent rival de l'Aix és el Boscos Sants, 9 punts, és el líder, l'actual líder de la divisió d'honor catalana, i per tant seria molt important pel conjunt de Míriam Domínguez guanyar el següent partit i així doncs, donar un cop sobre la taula en aquesta divisió d'honor catalana. Veurem fins on arriba l'Aix l'Hospitalet, però sí que és veritat que l'objectiu, lògicament, és estar en aquestes posicions capdavanteres de la divisió d'honor catalana. Hem vist imatges de la primera part, hem vist el gol de Víctor Pérez al minut 8 i l'empat de Munir Bendaut al minut 17. Ara arriben ja les imatges de la segona part, quan es va avançar el conjunt del Gràcia Futbol Sala amb el gol de Jaume Dieguez al minut 28. Va tornar a empatar Arnau Martínez, minut 31, per benefici de l'Aix. Aquí el partit estava 2-2. Estava normalment l'enfrontament empatat. Va tornar a avançar-se l'Aix. Ho va fer amb gol de Xavi Fernández, minut 34, és quan arribava el gol de l'Aix, que posava el 3-2, faltava només 5 minuts i, per tant, l'Aix estava fregant el fet de poder guanyar aquest partit de divisió d'honor catalana, però malauradament, molt poquet després, Jordi Font anotava el definitiu 3-3, amb el qual s'arribaria al final del partit. 3-3, empat entre l'Aix i el Gràcia Futbol Sala.
Seguim una dinàmica positiva, seguim invictes, la setmana que ve ens toca Bosco, que és el que ara s'ha quedat líder perquè hem empatat. Per tant, la frase és un altre punt, seguim sumant. Crec que hem de finalitzar el que finalitzem. Si xutem i acabem fent 5 pals i no els fiquem, si acabem xutant 8 cops i el porter a dalt, sí que determina, però al final, com més xutes, més hauria de ser. I és una cosa que hem de millorar perquè xutem molt, però no som efectius.
I fins aquí el programa d'avui. Tornarem dilluns vinent amb tot l'esport del cap de setmana. Gràcies a l'equip tècnic i a la resta de companys que fan possible aquest programa. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.